mai a judici contra el club de la seva vida. El crac argentí, el 10 del Futbol Club Barcelona, ha explicat els motius de la seva decisió en una entrevista a Goal.com. Ha admès que si es queda és per evitar un conflicte als tribunals. Ha acusat el president blaugrana, Josep Maria Bartomeu, de no complir amb la seva paraula i fins i tot ha qualificat de desastre la seva gestió. Ha reconegut també que se'n volia anar, però que no li ho han permès i que finalment ha optat per aquesta decisió, que per la de complir l'any de contracte que li queda. Hem conegut avui 1.000 casos confirmats de Covid a Catalunya. És la mitjana, de fet, dels últims dies. La situació és complicada i les autoritats continuen fent crides a la prudència i al manteniment de les distàncies, l'ús de la mascareta i la higiene personal. Estudis preliminars publicats sembla que avalen l'efectivitat de la vacuna russa contra el Covid. Un estudi publicat a la revista científica The Lancet indica que el tractament desencadenaria una resposta d'anticossos i cap reacció adversa destacable. Recordem també que Quim Torra s'ha negat a signar un acord amb el govern espanyol i amb la resta de presidents autonòmics perquè considera que és un incompliment de tot el paquet de mesures que havien presentat per reforçar el pla Mecuida amb l'objectiu de fer front als ajuts socials del coronavirus. I també destaquem que la Lliga Espiritual de la Mare de Déu de Montserrat organitza com cada any la missa per la Diada d'aquí a una setmana, però no serà a la Basílica de Santa Maria del Mar de Barcelona, sinó a Montserrat, divendres vinent a 9:45 del matí.
Ràdio Estel. A Ràdio Estel, veus unides. Els millors canten amb els millors.
George Michael i Astrud Gilberto ens interpreten un desafinado.
Veus Unides. Els millors duets a Ràdio Estel.
Ràdio Estel. Un estiu de bona nota. Trucar i resoldre els teus dubtes sobre salut és tan fàcil com això. Trucar. Salut natural per tothom. De dilluns a divendres a 12:15 del migdia, el doctor Jacinto Valverde i la doctora Núria Lorite atendran els teus dubtes. Truca'ns al directe al 93 409 27 71 o 93 409 27 72 i fes la teva pregunta als doctors. De dilluns a divendres a 12:15 del migdia, Salut natural per tothom a Ràdio Estel, amb el patrocini de Laboratoris Maen. Descobreix noves músiques. T'atreveixes?
Cosmos Radio. Music of the world.
Un món de músiques.
Obert a les músiques del món.
Recerca i difusió de sons i artistes. Cosmos, aquest estiu, cada dia, de dilluns a dissabte, a les 9 del vespre, a Ràdio Estel.
Desperta els teus sentits. Vine i descobreix la farmàcia per a farmàcia més gran d'Andorra. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi. L'espai creat per trobar tot el que busques. Més de 22.000 referències de les millors marques al millor preu. T'assessorarem com mai t'han assessorat. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi. Obert cada dia de 8:30 del matí fins a 8:30 del vespre. No tanquem al migdia. Visita'ns al centre Sant Eloi, a Sant Julià de Lòria d'Andorra. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi. L'espai on es despertaran els teus sentits.
Ràdio Estel.
La veu dels animals i la natura.
Yo quisiera no ver tantas nubes oscuras arriba.
Un espai produït i dirigit per ONG ADA.
Tantas manchas de aceite en los mares y ballenas desapareciendo por falta de escrúpulos comerciales. Yo quisiera ser civilizado como los animales.
Estima'ls i cuida'ls.
Molt bon vespre i benvinguts a la veu dels animals i la natura. En el programa d'aquesta setmana, que és una redifusió, podreu escoltar l'entrevista setmanal, curiositats envers els animals i la natura, informació i consells de la mà dels experts, un fragment de l'encíclica ecològica del Papa Francesc i, com sempre, amenitzat amb els nostres espais musicals. I amb les veus de qui us parlen, Blanca Aranyó, Francina Ballester i Jordi Gispert, i el control tècnic, Jordi Carretero.
Sabies que la guineu de l'Àrtic pot resistir temperatures inferiors als 70 graus sota zero sense tremolar? Entre les seves adaptacions al clima àrtic hi figuren el canvi de color del seu pèl per poder passar desapercebudes. A l'hivern, la seva densa capa de pèl és blanca o grisa platejada per camuflar-se amb el paisatge nevat, però a l'estiu es torna de color fosc per confondre's amb el color de la terra. Pertany a la família dels cànids i és la més petita de les guineus. De la mateixa manera que els ossos, les guineus polars han aconseguit una perfecta adaptació al clima polar. Caçadora oportunista i molt previsora, aquest cànid acostuma a anar darrere dels ossos per poder aprofitar les restes de menjar de les seves captures i va cercant rebosta on guardar i emmagatzemar aquestes restes per poder recuperar-les en els moments de més dificultat. Deixant-se arrossegar pels blocs de gel o bé caminant, la guineu polar fa recorreguts de milers de quilòmetres cada any. També viuen dins de caus subterranis que poden arribar a tenir més de 1.000 metres de superfície, construïts amb moltes generacions d'antiguitat, que disposen de més d'un centenar de forats per poder-hi sortir o entrar. Aquest supervivent innat ha estat molt perseguit i capturat pels humans per la cobdícia de la seva pell. Encara que actualment es troba protegida, la seva nova amenaça es troba vinculada al canvi climàtic i al conseqüent desgel. Al igual que d'altres espècies, el seu futur depèn del grau de responsabilitat que els humans estiguem disposats a assolir-hi per la conservació del nostre planeta.
Galeria de l'expert de la veu dels animals i la natura. Avui li preguntem a l'experta Maria Sabater, biòloga i responsable de I Can Walk, una comunitat especialitzada en rutes de senderisme per fer en companyia dels nostres gossos. Beneficis comuns del senderisme per a l'home i els gossos.
Segons la OMS, Organització Mundial de la Salut, en el nostre país el 50% de la població és sedentària. I sobre els estudis d'excés de pes en els gossos, ens diuen que més del 40% de la població canina té sobrepès. La OMS recomana 2 hores i mitja d'activitat física suau a la setmana. El senderisme és una activitat d'intensitat moderada en la que no és necessària una gran condició física per a començar a practicar-la i és un exercici per a persona i gossos recomanat per metges i veterinaris pels beneficis que comporta a la nostra salut física i mental. Ens permet desconnectar de la rutina, relaxar-nos i conèixer llocs excepcionals sense necessitat d'allunyar-nos massa de casa. Els estudis demostren que els beneficis del senderisme per a l'home són múltiples. A nivell mental pot incrementar un 50% la capacitat creativa i resolutiva. A més, els increments de serotonina fan que millori la nostra son, disminueixi el risc de patir depressió, millori la concentració i la memòria. Això és genial si estàs estudiant. I disminueixi el trastorn de dèficit d'atenció en nens i un llarg, etc. Un altre benefici és que millora la nostra autoestima. No hi ha major satisfacció que la que produeix acabar una ruta dura i poder admirar el paisatge que ens regala la natura. A nivell físic, millora la salut muscular, òssia i funcional, així com el sistema cardiorrespiratori, a més d'ajudar a controlar el pes. Redueix el risc d'hipertensió, cardiopatia coronària, accidents cerebrovasculars, diabetes, inclús el risc de càncer de mama i de colon. A més, t'ho passaràs genial si vas acompanyat del teu millor amic de quatre potes.
Galeria de l'expert amb la col·laboració de Maria Sabater, biòloga i responsable d'I Can Walk, especialistes en rutes de senderisme per fer en companyia dels nostres gossos. Podeu trobar-ne més informació a www.icanwalk.es.
Et preocupa el tracte que reben els animals? T'interessa la seva defensa i benestar? El teu suport és important i necessari. Col·labora amb nosaltres. ONG ADA, Associació Defensa Drets Animal. www.addaong.org. Telèfon 902 19 7600.
I ara ens aturem, ens relaxem i escoltem el primer bloc musical de la mà de Manel Casas.
Amigues, animalons i amics, us vull recordar, per qui no el conegui, de la música lleugera, a un dels que van ser introductors del swing als Estats Units. Era el Benny Goodman. Fill d'una família emigrant mig russa, mig polaca, fou el 9è dels 12 germans i la precarietat en què es van criar. Començà, com sempre, aprenent el clarinet tocant en petites bandes que li permeteren conèixer els famosos d'aquell món. I a poc va poder formar la seva big band, que es convertí en el rei del swing, com li deien. Nasqué a principis del segle passat i morí als 77 anys a l'any 1986. Escoltareu ara una música planera, agradable i molt ballable, amb els solos al clarinet del Goodman que la caracteritza. Escolteu, You Turn the Tables on Me i I Had to Be You. Thank you.
you turn the tables on me. I can't believe that it's true. I always thought when you brought the lovely presents you bought, why hadn't you brought me more? But now if you'd come, I'd welcome anything from 5 and 10 cent store. You used to call me the top.
En defensa dels animals i perquè s'acompleixi la normativa, demanem
videovigilància obligatòria als escorxadors.
Entra al web de adaong.org, campanya videovigilància, i signa. Si no hi ha res a amagar...
Que no s'amagui res. Milions d'animals necessiten el teu suport.
Escolteu Ràdio Estel, escolteu la veu dels animals i la natura, la gent d'ONG ADA, Manel Casas, Carme Méndez, molt bona tarda, molt bon vespre a tots dos.
Bon vespre. I
pràcticament el podem presentar com a membre també de l'ONG ADA, ja,
sí. No sé si...
a l'Abel Julien. Abel, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Ornitòleg.
L'Abel és ornitòleg. Ho coneixereu també perquè ha participat i participa en les diverses galeries també dels experts aquí al nostre programa i ha vingut també en altres entrevistes. A principis dels 80 va ser soci fundador del grup català d'anellament i durant 16 anys va presidir l'Institut Català d'Ornitologia. Actualment és professor d'ornitologia a l'associació Aula i Natura.
Correcte.
Hem parlat de diverses matèries, un tema fascinant com són els ocells, i avui entrem en un tema potser encara més fascinant per desconegut, és a dir, per tot allò que hi ha encara per investigar, que és les migracions de les aus, les diverses migracions que fan les aus, que es poden catalogar bàsicament en aquestes migracions estivals, en aquestes migracions d'hivern, és a dir, ocells que necessiten més fred o que necessiten climes més càlids, i en el seu trajecte, sí que s'ha detectat, i més últimament, aquest creixement de la mortalitat o aquests episodis de mortalitat que hem vist també altres episodis petits arreu del món. Sortia fa poc també un estudi a l'Índia, altres estudis diferents, no? Però anem en concret al que ens volies presentar. És cert que s'incrementen aquestes morts d'aus migratòries?
Sí, el que volia parlar de morts causades per l'acció humana, eh? Sobretot per la caça, per diferents situacions que hi ha com bastant complicades en aquest moment en el Mediterrani, sobretot. D'entrada, els ocells migratoris pateixen moltíssim. La migració és duríssima. Ja de forma natural, doncs, evidentment, imagineu-vos volar en alçada, que pot estar entre només uns centenars de metres sobre el terra, o a 1.000 metres o a 2.000 metres, i que allà t'enganxin tempestes, vent en contra, fred, pedregades, el que sigui, i això que ha de ser per sobre del mar o ha de ser per sobre del Sàhara, llocs totalment inhòspits, i llavors de forma natural, doncs, molts d'aquests ocells ja tenen molts problemes.
Hem de dir que fins i tot hi ha ocells que transcorren uns 10.000 quilòmetres, eh?
Sí,
en aquestes
sí.
migracions, és a dir, fins des de dalt de l'Àrtic, oi? Els ocells
sí.
àrtics que baixen fins a latituds molt més.
El xatrac àrtic, que li agrada la fresqueta, doncs cria a dalt a l'Àrtic, però després a l'hivern se'n va a l'Antàrtica. I fa això...
Sí, tot el contrari, d'un extrem a l'altre.
El que passa és que, clar, l'Antàrtica ja és estiu, i llavors és l'estiu austral i està a una còmoda temperatura a l'Antàrtida de 1 sota 0, 5 sota 0, còmode, això era ironia, còmode, per aquest animal que li agraden les aigües fredes i s'alimenta de peixos que pesca allà. I, clar, això són uns 12.000 quilòmetres d'anada, 12.000 de tornada o més, de fet. De
hi ha percentatges, com si diguéssim, o s'ha calculat, per exemple, si surt un milió d'aus, quan hi ha un percentatge, 5, 6, un 10%, o un 20, o totes...
Hi ha una mortalitat molt gran i molt variable segons l'any. Perquè us feu una idea, d'entrada, dels ocells que neixen, dels jovenets, que neixen i que tornen a l'any següent a ser capaços de criar, n'han mort un 80%, o sigui, només tornen un 20%. En general, la mortalitat en els ocells és molt alta, eh? En els ocells residents, també no migradors, també la mortalitat és molt alta. Llavors, doncs aquests ocells pateixen molt, però hi ha anys en què les condicions són dolentes, no només durant la migració, sinó a l'arribada a l'Àfrica es poden trobar una sequera impressionant i que els llocs on passaven l'hivern, doncs resulta que no tenen l'aliment que esperaven habitualment. Això ens passa sovint, aquí a Europa, que demostres una espècie està baixant, està disminuint, i comences a mirar, i què deu estar passant? I això, o allò altre, tal i qual, i mires, clar, et focalitzes amb els paràmetres, anem a dir, que tens al cantó. I resulta que hi ha una sequera de nassos a Nigèria, tota aquella zona de Nigèria, Níger, Costa d'Ivori, Sierra Leona, tot allò, aquella part que és on passa l'hivern, moltíssimes espècies d'ocells aquí, i és allò el que realment els està fent baixar.
Per tant, hi ha aquí un factor, que és el clima, que també en parlarem, però i també aquest de la caça, que ara traurem. Però, en primer lloc, fem esment també amb una qüestió que potser no surt gaire, i és que, clar, aquestes migracions suposen un estrès i una baixada de defenses també per part dels animals, és així, oi?
Més que baixar defenses, els requereixen un esforç absolutament brutal i que els ocells llavors necessiten, abans de la migració, engreixar-se moltíssim. Entren en un estat que es diu d'hiperfàgia i comencen a menjar, i comencen a menjar, i comencen a menjar, i es van engreixant, engreixant, i acumulen greix, poden...
Una reserva, com fan els... onsos per hivernar.
Exacte, el greix és el combustible, com a, en els ossos seria com a reserva energètica per anar consumint amb un metabolisme molt lent en aquell moment, i en els ocells és per consumir immediatament, molt ràpidament. És a dir, s'engreixen ràpidament, dupliquen el seu pes entre amb una, dues setmanes, i després això ho gasten en 4 dies. Van volant, van volant.
Quants dies triga un ocell des del nord d'Europa fins a Àfrica? Tots triguen el mateix o hi ha una varietat?
No, hi ha moltes diferències.
La velocitat de vol que tenen.
Hi ha moltes diferències. Els ocellets petits, anem a dir, un mosquiter, una oraneta, aquest tipus...
Un mosquiter volant des del nord.
Clar, sí.
És que valdria la pena que ens hi fixéssim més.
Un mosquiter de 12 grams, per exemple, una buscarla de 15 o així, doncs migrant des d'allà dalt fins a baix a uns 30 quilòmetres per hora, doncs triga una mica,
I imaginem-nos amb una bicicleta, no? Nosaltres, des de l'Àrtic fins a l'Antàrtida.
Van fent paradetes.
En canvi, limícoles, per exemple, ja sabeu que són aquests ocells que van sucant a l'aigua normalment, que estan, bueno, aquests que caminen per sobre la platja i tot això, però que també són més o menys petits. Hi ha una mica més grossos que aquests, són de mides tipus merles i coses així. Doncs aquests ocells van a una velocitat més o menys el doble, uns 60-70 per hora, i aquests ja tiren més. Però també acumulen greix i molt. I després hi ha els rapinyaires, que aquest sí que és sense esforç. Rapinyaires i cigonyes són aus planadores, aprofiten les tèrmiques, pum, pum, es van enrotllant a una tèrmica,
Total,
van pujant amunt, 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 aprofitant l'aire calent que puja, i llavors quan estan ben amunt comencen a planar amb la direcció que volen anar i fan quilòmetres i quilòmetres així. Aquests no emmagatzemen greix perquè precisament els penalitzaria el poder pujar més cap amunt.
És el que anava a dir, aquestes aus més grans o de més capacitat, diguem-ne, necessitaran menys acumulació de greix i menys reserves. És a dir, és menys més factible reserva. Potser que arribin a la seva destinació de manera saludable.
Sí, normalment arriben millor, però tenen un gran problema, aquestes, que els petitons no tenen. I és que aquests no poden creuar el mar, perquè al mar no hi ha tèrmiques. Les tèrmiques es formen sobre la terra quan el sol escalfa la terra, llavors puja l'aire calent. I això al mar no passa. Llavors aquests ocells doncs han de buscar els estrets de Gibraltar, després a l'estret de Messina, a Itàlia, amb Sicília, passar per allà al mig.
I allí després... ja els estan esperant.
És el que estava pensant.
Exacte, i aquí on anirem també. I allà és on els estan esperant.
Abans que no oblidi, quin tipus d'ocells més ràpids? Amb vol.
Home, els falciots... A part del falcó famós, amb el picat del falcó pelegrí, que és capaç de passar dels 250 quilòmetres per hora i autèntiques bestieses, però això és en el picat en què va perseguir a caçar el colom o la presa que sigui.
Segur.
Migrant així ràpid, per exemple, els falciots, les aus marines...
Aquests són els més ràpids.
Els albatros, tots aquests, a més, saben aprofitar els corrents d'aire d'una manera que dius, ostres, sembla que vagin a reacció. Els veus sense latejar i passant tota pastilla. Això us ho podeu fixar amb els falciots a una ciutat.
És tremendo.
Els veus passant corrents i que pràcticament no estan latejant.
Fan unes corbes que en un moment...
Exacte, sí. I doncs aquests són dels més ràpids a l'hora de migrar.
L'albatros és el més gran.
És el més gran, exacte. Té una envergadura alar
enorme.
Molt gran.
I viu, pràcticament dorm també sobre el mar.
Sí.
Viu.
Pot estar molts dies al mar, volant a sobre el mar, descansant a sobre el mar en plenes tempestes i en situacions meteorològiques que per nosaltres serien un desastre. I poden estar sense tocar a terra durant setmanes i setmanes.
Igual que els falciots, no?
I els falciots a l'aire, el mateix a l'aire.
I dormint. És una cosa que jo moltes vegades ho penso i
Però el
que
concepte...
no teníem encara gravat...
El concepte dormir en els ocells no és com el
no,
nostre, eh?
No, allò... no, que és la meitat del seu cervell que dorm.
Exacte, però a més també és un estat de semivigília que no és com nosaltres, que em causa allò, sí, com anestesiat i mig morint.
No se n'obliden de tot, eh?
Exacte, és molt diferent.
Estan al tanto.
Sí, sí, sí.
Estan
però, bueno, viure sempre sí, enlairat. I, a més... Els avions, hi ha una altra vida, no? I què passa entre ells? Com es parlen? Com es connecten? Com... És que és tot
amb
un
tot
món.
Els reclams... Sí, sí, sí.
Ara una pregunta rara. Tu dius els avions.
Ai.
Entre, no, entre un espècimen d'au i un altre, hi ha interrelacions?
Sí,
o cada
sí,
un per la seva
no
feina.
No sempre amigables, lògicament. Primer entre els depredadors
ah, bueno, no,
i els
no,
altres,
no,
això està...
No, no pensava ja com depredador. No, no era això, no. Diguem, no ho sé, però a la millor
no,
s'ajuden uns als altres.
Hi ha competència entre ells i llavors, doncs, igual dues espècies que mengin el mateix, per dir alguna cosa, o fagin nius aforats i coses d'aquestes, doncs, competeixen i sense massa manies, diguem-ne. Es fan fora els uns als altres sense pensar-s'ho gaire.
I una altra... No, perdona.
Només una cosa, això sí que hi ha sinergies, per exemple, sobretot a l'hivern, de cara a agrupar-se en estols, sobretot per vigilar els depredadors. Per exemple, les mallarengues ho fan, s'ajunten, de forma que llavors, doncs, 30 ulls miraran més que dos ulls.
Els estornells.
No? Els estornells també, també s'ajunten per això, però em refereixo que les mallarengues són espècies diferents. Ah. Tindràs mallarenga carbonera, emplomallada, mallarenga blava, s'ajunten amb raspinells també, s'ajunten fins i tot amb picots garcers, i altres espècies, i entre tots van vigilant...
Un recurs de supervivència claríssim. Aliances.
Explica això, que tu, perquè tu estàs més al tanto que jo, de que una mare coloma... vigila que els seus pollets no caiguin en mans de les primeres volades de les gavines.
Sí, sí, sí. He vist una evolució amb els coloms, tot i que està... Potser que no té tan bona premsa parlar de coloms, però és fascinant el colom igual, perquè sí, és molt intel·ligent. Sí, sí. I jo he vist una evolució per la situació en què vivim, que tenim davant, i els puc observar, i de fet els observo i frueixo molt, no? I he vist canvis de tècniques en quant el colom està perseguit per la...
Per el gavi argentat, la... aquí sí, a Barcelona.
El gavi ja sap on està el niu.
I que han vist directament com s'esjalen.
Sí, sí, ha passat davant de la finestra nostra.
Però no són dolents, hem de tindre...
No, no,
és que
no,
això
no, no,
fem
no,
un judicis
no, no, no,
moltes vegades que, escolta, ells...
No, no, en absolut.
Constatem el que passa.
I mengen qualsevol cosa i...
Bueno, doncs, clar, les gavines saben perfectament, allà hi ha nius, esperen, tenen la seva estratègia i tal i qual. Doncs he vist com els coloms han modificat el comportament i no sé com s'ho fan per intentar esquivar, no sé, tu veus que hi ha
el pollet,
i de repente desapareix el pollet i te penses que potser ja l'ha agafat una gavina.
Es comuniquen
i torna el pollet ja quan vola bé, perquè saben que el moment més feble és quan comença la primera volada, que és quan l'agafa.
Sí.
Doncs llavors se l'emporten no sé a on i torna amb el poll que ja sap volar.
El moment precís del primer vol d'un ocell, pobreta,
és
mortal, eh?
És tràgic.
I els depredadors ho saben. I estan allà fregant-se les mans.
No, era una anècdota, però que això ho he constatat.
No, però és així, és així.
Ha quedat reflexat. Esteu escoltant la sintonia de Ràdio Estel, esteu escoltant la veu dels animals i la natura, i esteu escoltant l'Abel Julien, ornitòleg, que avui el tenim també per parlar sobretot d'aquesta incidència en les migracions dels ocells, un tema fascinant que s'està també investigant molt més. I la caça. Abans de parlar de la caça, només un incís amb el tema d'orientació, és a dir, aquestes migracions d'ocells, com s'orienten els ocells? I em corregeixes, crec que ho fan a partir de tres paràmetres. Un és seguint el magnetisme de la Terra.
Correcte.
L'altre seguint també la llum, la llum solar, oi? Paràmetres de llum, sol, lluna,
sol,
estrelles...
Si fixen, diguem-ne, on s'aposta el
exacte.
Sol i on surt...
I també una visualització del paisatge, és a dir, poden tenir retentiva, diguem-ne, d'alguns paisatges.
Això al mínim.
Això al mínim. Això,
o diguem-ne, ja en última instància, quan estan arribant o quan estan en migració, si es coneixen els oasis, si han fet un camí abans i tal. Però és sobretot el magnetisme i els astres i els migrants nocturns que ho fan s'orienten a través dels estels i els diurns que s'hi hauran fixat per on ha sortit el sol i per on es pondrà i així es van orientant.
Per tant, també hi ha diversos estudis i diversos factors que poden alterar aquesta orientació, com per exemple algun estudi a Chicago, no?, amb uns edificis molt lluminosos, que s'ha demostrat que reduint aquesta lluminositat de certs edificis, doncs hi ha menys mortalitat d'ocells, que això també és un altre tema fascinant, però tractarem un altre dia. Anem a la caça. Aquesta mortalitat per la caça d'ocells ha augmentat?
Mira, vull parlar de dos exemples. A veure, la resposta directa a això és sí, o almenys ara sabem que hi ha llocs on hi ha una autèntica massacre de migrants. No? Primer vull parlar de la caça d'ocells que tenim aquí propers, com la tórtora i la guatlla durant la mitja vena, amb la mitja veda, i després de la massacre del Mediterrani que s'està fent, sobretot a les illes, com més cap a l'est del Mediterrani anem...
Malta, per exemple, que és una sancionada.
També el Líban, també Egipte, tot això, bueno, és absolutament...
Quan dic una preciositat de Malta, que se m'entengui que és un desastre pur.
Sí, exacte.
Moltes coses.
Comencem per la tórtora.
La tórtora és una espècie que des dels anglesos, que ho tenen tot controlat, bueno, a nivell de tota Europa, des dels anys 90, doncs ha baixat doncs, com un 80% o així a tota Europa, la tórtora.
Estem parlant de la tórtora salvatge, eh?
De la tórtora, exacte, la tórtora europea, que no és aquesta tortureta.
No és la que veiem a la ciutat, la tórtora turca.
No és la tórtora turca que veiem a les ciutats. La tórtora eurasiàtica, que és el nom oficial, doncs és migradora, la tenim només a la primavera, i llavors a la tardor migra cap a l'Àfrica i passa l'hivern.
Digues el distintiu que té.
Bueno, és molt bonica, té un dors, té com unes escates d'un color marró així en el dors, llavors una taqueta blanca i negra amb unes ratlletes negres al coll, i és un ocell molt bonic i molt migrador amb un vol.
La turca
ràpid.
També, que consti que també
és molt
bonic.
Sí.
I el seu descens ha estat, diguem-ne, el descens total de l'espècie, d'aquesta espècie, d'un 80% des dels anys 90?
Sí, ha sigut, sobretot, per la destrucció d'hàbitat, pels pesticides que es tiren a l'agricultura, per moltíssimes coses, per molts factors ambientals, han estat el que ha fet la part important d'aquesta disminució, com ha passat amb tantes espècies agrícoles, que d'això ja n'hem parlat moltes vegades aquí, que són...
Que no està ni que cansa de parlar.
Ah, exacte. I que són els ocells més cascats de tots els que tenim. Però... amb aquesta disminució important que hi ha hagut, doncs ara resulta que s'està veient que la caça està fent el toc de gràcia, anem a dir, perquè acabi de baixar la població. I això s'està veient que les poblacions de tórtores que migren per tot França i Espanya, per tota la península Ibèrica, com per exemple els hi toca fer a les poblacions angleses i a les de l'oest de França i d'Espanya, són les que més estan disminuint. Estan disminuint. A Anglaterra els hi ha disminuït ja no un 80%, amb aquests un 95%, una cosa terrible. I això és perquè a França i a Espanya hi ha la mitja veda, que és precisament per caçar la tórtora i per caçar la guatlla, i durant els pocs dies que dura, perquè dura molt poc la mitja veda, però durant aquells dies doncs, es produeix unes matances de tórtores brutal. És molt curiós, s'està trobant que precisament les tórtores de Catalunya i les d'una franja del sud de França, aquestes tenen les poblacions més estables. Després d'una davallada ja de fa anys, aquestes poblacions estan estables. I resulta que individus d'aquestes poblacions marcats amb GPS s'ha vist que és que migren sobre el mar. És a dir, aquests no migren on hi ha caçadors.
És a dir, que ja han après d'alguna manera, ja no passen per terra, sinó que ja fan aquesta via alternativa.
O sigui, que hi ha un paral·lelisme amb això que explicava abans dels coloms, o sigui, que ells canvien la tècnica si es veuen més amenaçats.
Sí i no. És a dir, no és que canvien la tècnica, sinó que els que no canvien es moren o els maten, i els que genèticament tenien programada una ruta sobre el mar, doncs aquests sobreviuen més. I a la temporada de cria següent en quedaran més dels que han passat pel mar i es reproduiran, transmetran genèticament aquesta ruta.
I per què no es canvia la mitja vida? I perdona que t'interrompeixi.
Good question.
Què tenim de fer?
Bueno, però suposo que...
No.
Què tenim de fer?
Bueno, però un país
s'ha de
saber defensar i prendre les mesures adients.
Jo crec que la mitja vida... Jo no he sigut mai, anem a dir, radical contra la caça. Una mica allò perquè per família també, de jovenet, havies tingut doncs parents i pares d'amics caçadors i tot això, però vaig veient que cada vegada té menys sentit i tot i que els caçadors ara maten menys espècies protegides que abans, perquè quan jo era jovenet els rapinyaires anaven, que no vegis, un caçador et venia...
Pràcticament va
desaparèixer. Et venia, exacte, als anys 70 entre el DDT sí. I els caçadors va ser... I ara es comporten millor, però com que la cosa està molt pitjor, doncs no podem permetre'ns, especialment en espècies com la tórtora i la gualla, doncs anar matant-los d'aquesta manera, no?
Abel, has parlat també de l'est del Mediterrani i d'aquestes altres matances, d'aquesta cacera també, en concret en països com Malta, com el Líban, o fins i tot al nord de l'Àfrica, com és Egipte, no? Què hi passa allà?
Allà hi passa que per aquestes coses que en diuen tradició i cultura popular i tot això, doncs maten tot bitxo vivent que passi per allà. I els maten per menjar-se'ls, o els maten per posar-los a gàbies, o els maten per divertir-se, o els maten per agafar les plomes, o pel que sigui. Però maten des de rapinyaires amb escopeta, es posen allà els passos aquests estrets on els rapinyaires que no poden volar sobre el mar han de passar per aquests llocs més estrets i els massacren a escopeta. Rapinyaires, cigonyes, pelicans, gavines... Bueno, tot el
així anem a liquidació total.
Sí,
ja s'ha acabat,
sí.
Ja no hi ha problema.
És un extermini, és un extermini brutal. I després, a més, hi ha més per ocellets i així, doncs xarxes japoneses, aquestes xarxes...
Que aquí va costar molt de prohibir, si ho recordes.
Sí, bueno, ja fa anys que estan prohibides.
Sí, però que va costar.
I
recordo de Pana, l'anunciant-ho...
No, el que estaven prohibides ja de fa molts anys, però jo això recordo, i als 80 ja s'havien prohibit, però es feien servir, aquest era el problema, que estaven prohibides, però les feien servir. Doncs al nord d'Egipte, al delta del Nil i llocs així, al Líban, és una passada, amb xarxes japoneses, amb vesc, l'enganxina aquella, que empastifa els ocells, orioles, puputs, pardals, és a dir, l'ocell local, l'ocell supermigrador, el que sigui, de tot, absolutament de tot.
Davant de tot això hi ha algun tipus de seguiment? És a dir, com se segueixen aquestes mortalitats i qui està intentant revertir-ho? O qui posa un toc d'advertència? O si hi és, per què?
BirdLife International està fent una campanya important en la que hi estan també participant alguns personatges coneguts per intentar parar aquesta massacre, que maten uns 25 milions d'ocells pel cap baix en aquesta zona. I penseu que el Líban, que és la meitat de Catalunya, al Líban es maten 2.600.000 ocells, segons el report The Killing. Busqueu The Killing, BirdLife International.
És el que anava a dir.
Hi ha l'informe. Al Líban, 2.600.000 ocellets d'aquesta forma il·legal. És una passada.
Ens quedem amb aquests informes també per remetre a la gent. The Killing, repetim, que ho podeu buscar també d'aquesta associació de BirdLife International que està intentant doncs, denunciar totes aquestes matances i que segurament trobareu moltes altres referències a internet. I, Abel, per acabar, no sé si hi ha alguna altra pàgina, algun altre article, alguna altra persona en concret o web en concret que pugui seguir la gent també per seguir aquesta problemàtica.
Dintre de la campanya de BirdLife hi ha una web que és Flight for Survival, Vol per la supervivència, sí. On parla la problemàtica de les aus migratòries i, en concret, de la campanya aquesta per evitar la massacre aquesta del Mediterrani.
Aquestes massacres també ens deixen amb una sensació d'impotència, perquè és que és tot.
I si teniu estómac per aguantar el vídeo que res, d'un minutet o dos de BirdLife ensenyant el que fan la colla aquella, és terrible.
Abel, Julien, moltes gràcies i ens quedem amb aquestes referències dins de BirdLife International, The Killing i també aquest Flight for Survival que podeu consultar. Gràcies novament, Abel, per instruir-nos.
Gràcies a vosaltres.
Gràcies. Millorem el nostre planeta. Redueix el consum de tots aquells productes que són contaminants, perjudicials i no són biodegradables. Reutilitza tot el que pugui ser recuperable i aprofitable per tu o per la teva comunitat. Recicla i porta als contenidors i als punts verds disponibles de la teva localitat tots els articles que puguin ser tòxics, contaminants, transformables o recuperables. Col·labora i participa amb les normes del reciclatge.
I després de l'entrevista és hora de donar pas al segon bloc musical.
Escoltàvem a la Big Band del Benny Goodman. Va ser una de les més conegudes als Estats Units. Però dins d'una àmplia vida té dues coses que el van caracteritzar. Fou el primer en integrar músics de color durant l'apartheid i l'any 1938 va ser la primera banda que a Nova York li van deixar entrar al Carnegie Hall Concert, quan sempre abans era un lloc tan sol reservat per la música clàssica dins de lo més selecte. Escoltem-lo, doncs, amb And the Angels Sing i One O'Clock Jump del Count Basie. A la propera, com sempre, si de bo.
We meet and the angels sing. The angels sing the sweetest song I ever heard. And
Galeria de l'expert de la veu dels animals i la natura. Avui li preguntem a l'experta Esther Villar, veterinària. El nostre gos té les dents negres i li fa mal olor a la boca. Què podem fer? Es fan higienes bucals als gossos i als gats?
Sí. Les higienes bucals formen part de les cirurgies de rutina que fem actualment en qualsevol clínica veterinària. Els gossos tenen les dents blanques impecables, mai han de tenir taques negres, i si les té, és probable que sigui sarro. Un cop diagnosticat el sarro, l'ideal és treure-ho quirúrgicament i s'utilitza els ultrasons igual que els dentistes amb nosaltres. Consisteix en treure tot el material, que consisteix en una pedra, tot el que és la placa bacteriana, es treu quirúrgicament, es deixa la dent ben neta i es fa un polit i una floració immediatament. Un cop feta, per això és necessari i molt recomanable fer un seguiment perquè a aquest animalet no se li torni a fer aquell sarro que acabem de treure. Penseu que també depèn de les races. Hi ha animalets com els yorkshires, els canitx, que potser necessitaran més higienes vocals al llarg de la seva vida que les altres restes de races. I nosaltres a casa podem fer un seguiment a base d'higienes amb pastes dentrífiques específiques de gossos, o algues que es posen en el pinso, o líquids que es posen en l'aigua de beure per intentar evitar la propera higiene vocal. És molt recomanable.
I fins aquí la Galeria de l'Expert amb la col·laboració de la Clínica Veterinària Bremen, de Sabadell. Més informació al 93 723 65 91 o al Facebook buscant Bremen Veterinària.
Si tens un gos o un gat, recorda que censar-lo, identificar-lo amb el xip i la xapa és la teva obligació i que en cas de pèrdua, la identificació pot significar la seva salvació.
Parcs Urbans de Catalunya, un espai verd per conèixer la història, la biodiversitat i les curiositats dels parcs urbans de les nostres ciutats.
Quin parc urbà de Catalunya coneixerem avui?
El Parc del Castell de l'Oreneta, que el trobem al districte de Sarrià-Sant Gervasí de Barcelona. Va ser inaugurat en 1978 i posteriorment restaurat el 1993. Antigament hi havia un castell, el Castell de l'Oreneta, que dona nom al parc, originari de la dècada de 1880 i del que queden algunes restes. El parc és un gran espai forestal que connecta Barcelona amb la Serra de Collserola. Conserva gairebé intacta la seva vegetació primigènia de tipus mediterrani, amb espècies molt característiques de la serralada de Barcelona, pins blancs i pins pinyers, alzines i roures, a les que amb el decurs dels anys s'ha anat afegint noves espècies, com l'eucaliptus, els xiprers, cedres i lladoners, que han contribuït a la frondositat que el caracteritza.
El parc del Castell de l'Oreneta, un parc, com bé dius, amb una gran riquesa forestal.
Sí, perquè també trobem un sotabosc molt ric en arbustos, com la ginesta, el boix, el marfull, l'arbós i el llentiscle, i amb plantes aromàtiques, com la farigola, el llaurer i l'espígol. La presència de tarongers, nesprers, ametllers, oliveres i algun malgraner recorda el passat agrícola de bona part d'aquesta zona. I destaquen dos arbres que, per la seva excepcionalitat, han entrat a formar part del catàleg d'arbres d'interès local de Barcelona, un enorme eucaliptus i un cirerer de Santa Llúcia.
La fauna, per la seva proximitat a la Serra de Collserola, està integrada per una gran varietat de petits mamífers com són els ratpenats, esquirols, ratolins, conills, entre altres. Però també hi ha una gran diversitat d'aus, com per exemple els mussols, òlibes, coloms, tòrtores, maiangueres, estornells i merles.
I com a curiositat, a part de diverses zones de jocs infantils, hi ha un circuit de trens en miniatura inaugurat el 1981.
On podem trobar més informació del Parc del Castell de l'Oreneta?
A la web de l'Ajuntament de Barcelona, www.bcn.cat.
Aquesta ha estat per avui la nostra secció per conèixer els parcs urbans de Catalunya.
La veu dels animals i la natura. Un espai de notícies, consells, entrevistes i curiositats on els animals i el medi ambient són els protagonistes. Escolta'ns a Ràdio Estel els divendres a les 8 del vespre. Promogut i produït per ONG ADA. És indispensable la continuïtat, perquè no es poden modificar les polítiques relacionades amb el canvi climàtic i la protecció de l'ambient cada vegada que canvia un govern. Fragment encíclica Laudato Si del Papa Francesc sobre la cura de la casa de tots.
Yo quisiera no ver tantas nubes oscuras arriba.
I finalitzem el nostre programa d'avui i us esperem la propera setmana a la veu dels animals i la natura, aquí, a la sintonia de Ràdio Estel.
Y ballenas desapareciendo por falta de escrúpulos comerciales. Yo quisiera ser civilizado como los animales.